RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 9. Més de 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Barcelona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. Els participants, 5.000, segons l'organització, han carregat contra els discursos d'odi de la dreta i han demanat que deixi de contaminar l'espai públic i mediàtic. La protesta ha començat a plaça Universitat i ha acabat a plaça Sant Jaume. Els manifestants han demanat acabar amb l'homofòbia i han defensat el feminisme i l'antiracisme. A la protesta s'han vist lemes com contra la LGTBI-fòbia o ni un pas enrere. El PP diu a la manifestació de l'Orgull a Madrid que no pactarà mai amb qui posi en dubte els drets dels ciutadans, malgrat els pactes que ha fet amb Vox en alguns punts de l'Estat. Ho ha dit la vicesecretària de Política Social del PP, Carmen Funes.
Hoy aquí estamos un partido que se identifica con la defensa de la dignidad de la persona, del respeto a la persona y a la libertad, sin etiquetas, sin limitaciones, sin exclusiones y sobre todo sin importar a quién ames y cómo sientas.
Funes ha representat els populars a la marxa. Santiago Abascal fa un acte polític a aquesta hora a Barcelona. Anem cap a la plaça del Mar, a la Barceloneta, Ferran Dalmau.
I unes 600 persones han rebut a Santiago Abascal, que ha entrat amb una entrada triomfal, els crits de presidente, presidente. No hi ha gairebé oposició ara mateix, només una vintena de persones a uns 100 metres que es manifesten amb una bandera irisada i l'estelada i consignes antifeixistes. Ara mateix qui parla és Santiago Abascal, acaba de començar, fins ara parlava Ignacio Garriga, que ha carregat sobretot contra el PSC.
A França, els autobusos i tramvies deixen d'operar a partir d'aquesta hora a París. El motiu són les protestes que hi ha hagut al país per la mort del jove Nael. Aquesta nit el govern francès tornarà a reforçar la presència policial, encara però no es declararà l'estat d'emergència. El govern francès té por que repeteixi la gran crisi de la tardor del 2005, que va durar un mes i que va obligar a declarar l'estat d'emergència. En aquell cas, el detonant va ser la mort de dos adolescents que van quedar electrocutats quan escapaven d'un control policial. I una dona de 56 anys ha mort ofegada aquesta tarda a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. El SEM ha intentat reanimar-la a la sorra, però no li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. En el moment de l'incident hi havia un servei de socorrisme a la platja i una jove a la bandera groga. És la sisena mort a les platges catalanes aquesta temporada d'estiu. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
Acaba de començar el partit de la selecció espanyola sub-21, que s'enfronta a Suïssa en els quarts de final de l'Europeu, amb empat a 0 en els primers dos minuts de partit. A l'11 del seleccionador Santi Denia hi ha els catalans Arnau Tenas, sota pals, i els jugadors Víctor i Sergio Gómez. A la banqueta també hi ha Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme del Girona i el català Adrià Bernabé. Ja tenim un equip classificat per les semifinals del torneig. Israel, que ha guanyat Geòrgia als penals. Demà, dos partits més, el França-Ucraïna, d'on sortirà el rival d'Espanya, i el partit de la jornada l'Anglaterra-Portugal. Tornant al futbol, Cesc Fàbregas ha anunciat aquesta tarda la seva retirada. El jugador d'Arenys de Mar diu adeu als terrenys de joc després de 21 anys com a professional. Format a la Masia, Fàbregas va tornar al Barça l'any 2011 després d'explotar a l'Arsenal durant 8 anys. I en ciclisme, Enric Mas té una fractura a l'escàpula dreta, una lesió que s'ha fet en la caiguda d'avui a la primera etapa del Tour de França, un accident que l'ha obligat a abandonar la ronda francesa a les primeres de canvi. Adam Yates s'ha imposat en la primera etapa amb inici i final a Bilbao. I a la Fórmula 1, Max Verstappen s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria per davant Checo Pérez i Carlos Sainz. Alonso ha quedat cinquè, demà serà la cursa a les 3 de la tarda.
I el temps aquesta nit tornarà a ser fresca a tot arreu i demà repetirà la mateixa dinàmica de sol i alguns xàfecs de tarda al nord del país. La temperatura diurna pujarà una mica més que avui, sobretot al centre i nord del país, i augmentarà la sensació de xafogor a la costa.
Som-hi, les 9, reconcentrat. Home, hem de felicitar algú que fa anys, eh? Aquesta senyora que canta, la grandíssima Debbie Harry, en fa 78. Per això, ara mateix, aquí està sonant un tema de Blondie, aquest Ex-Offender, una cançó que parla d'una dona detinguda per la policia que sent certa atracció per la gent que la deté. Uns anyets, aquest tema, és del 76. En aquesta hora del reconcentrat, el món a RAC1 i versió RAC1. El món amb l'univers Indiana Jones, aquesta setmana que s'ha estrenat la nova pel·lícula de la saga. Música del gran John Williams amb l'Arnau Tordera i crítica de la peli. I al versió van parlar de penis. Sembla que no afegiré res més. Descobriu vosaltres mateixos. Au, fins ara.
Aquests pròxims 45 minuts parlarem al món a RAC1 de un personatge icònic, un personatge que forma part de moltes generacions, de diversió, d'aventures, però que no seria res, sens dubte, sense la seva música i sense la seva banda sonora indiscutiblement. Arnau Tordera, mestre, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
De què va avui el secret de l'èxit? Em sembla que t'ho he deixat bastant clar, no?
Home, i tant que sí. Doncs mira, m'atreviria a dir que l'expectació per l'estrena de la pel·lícula està al mateix nivell que l'expectació que hi ha al món musical i en general per descobrir també la nova obra de John Williams. El compositor americà ha celebrat enguany el seu 91è aniversari i a ningú se li escapa que probablement estem davant d'una de les seves darreres composicions, tot i que en John Williams mai se sap. Aquells que ja han tingut la sort d'escoltar la nova banda sonora i de veure la nova pel·lícula diuen que sintetitza l'estil compositiu tan característic que ha anat elaborant i perfilant durant 70 anys de carrera. Per tant, hi trobarem melodies de gran bellesa, harmonies riques, ritmes trepidants i, sobretot, una orquestració exuberant plena de matisos on fins al detall més minúscul és tractat amb una cura absoluta. El que sentim de fons, de fet, és l'única peça de la banda sonora que s'ha publicat fins ara, el tema dedicat a Helena, que a la nova pel·lícula acompanya a Indiana Jones a la seva aventura. Un solo de violí de gran sofisticació i expressió que probablement manifesta el caràcter de la noia. Però el que de ben segur apareixerà en algun moment o altre serà aquella peça amb la qual tots plegats identifiquem el personatge. Una música que s'ha fet completament inseparable del mite i que s'ha guanyat un lloc d'honor a la memòria col·lectiva. Aquí la tenim. El tema principal de la banda sonora del film Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda, que acabaria convertint-se en una de les peces més identificatives del compositor. Pocs imaginaven Steven Spielberg i John Williams l'any 81 que aquella aventura que començaven conjuntament amb Indiana Jones seguiria ben viva més de 40 anys més tard. Per comprendre com va gestar-se la peça, ens hem de remuntar a inicis dels 80. Spielberg tenia un nou projecte entre mans, les aventures d'un atrevit arqueòleg, i tenia clar que aquelles aventures havien d'anar acompanyades d'una música tan atractiva com ho era el personatge. La primera tasca del director va ser encomanar a Williams a confeccionar aquella nova banda sonora i va ser l'encàrrec de compondre una melodia que el públic pogués identificar ràpidament i que connectés de manera sonora amb l'imaginari del personatge d'Indiana Jones. El compositor va acceptar el repte i, com era d'esperar, el va assolir amb escreix. De fet, és que no només va oferir-li a Spielberg el tema musical que aquest li havia demanat, sinó que n'hi va portar un parell. Davant la circumstància de trobar-se amb dues melodies atractives escrites per John Williams, el repte que sorgeix és haver-ne d'escollir només una. I en aquest sentit, Spielberg va optar pel camí més fàcil. Va dir que totes dues li agradaven i va suggerir-li que les unís per crear una nova peça. De fet, aquests dos temes musicals tenien similituds rítmiques i melòdiques perquè al cap i a la fi apuntaven cap al mateix concepte. Això facilitava el fet d'unir-les i el repte de conjugar-les en una mateixa obra perquè ja tenien una connexió entre elles. La primera vegada que Steven Spielberg va sentir les dues melodies va ser quan Williams li va ensenyar tocades al piano, així que devien sonar més o menys com ara les sentirem. Escoltem un d'aquests dos temes que acabaria convertint-se en el que aporta contrast a la peça final. Aquí I el tenim. S'insinua lleugerament el caràcter d'Indiana Jones, però té un aire més líric i menys aventurer. Després sentirem com l'utilitza a la peça final. Però aquell que va acabant sent realment conegut, xiulat i repetit va ser l'altre tema. Una melodia que el mateix compositor explica que va idear creant diverses permutacions musicals. És a dir, partint d'unes mateixes notes, va anar fent petits canvis per aconseguir que les melodies que van apareixent s'assemblin entre elles, tant a nivell rítmic com intervàlic, però que al mateix temps aportin novetat en tot moment. El resultat final és una atractiva melodia que pren la forma d'una muntanya russa sonora que sempre vol anar més i més amunt. Finalment, quan assoleix el punt més alt, s'hi recrea aconseguint un final ben conclusiu. Escoltem-ho tocat al piano. Si us hi fixeu, és la mateixa idea musical, repetida a diversos llocs del registre, però en tot moment va fent un ascens que culmina i quan arriba al cim s'hi acaba recreant i ens subratlla que, en efecte, ha acabat. I aquí ja tenim la reexposició de la melodia. Com totes les bones melodies de John Williams, té una facilitat increïble per quedar-se gravada a la nostra memòria musical. D'aquestes dues atractives melodies, John Williams encara va fer un altre pas creatiu per convertir-les en la peça que coneixem avui. Va convertir-ho tot plegat en una marxa, és a dir, una música que té un notable caràcter rítmic i que, si es volgués, es podria seguir caminant. Perquè les marxes fan això, marquen el pas. A més, gràcies a la instrumentació simfònica, va portar-li el caràcter d'aventura èpica que tan bé li funciona. A les orquestracions de John Williams, tots els instruments de l'orquestra són importants i estan molt ben utilitzats, en el sentit que treu molt rendiment de cadascun dels timbres musicals. A la marxa d'Indiana Jones hi sobresurt especialment la secció de vent metall de l'orquestra. Ara ho veurem. La melodia, en forma de muntanya russa, és interpretada a l'uníson per diverses trompetes. Amb aquest so es converteix immediatament en una melodia èpica, grandiloquent i que ens crida a l'aventura. Fixeu-vos-hi. És un tema molt ben escrit perquè situa les trompetes a la tessitura perfecta perquè brillin a la part superior sense que acabin sent estridents. Però no només les trompetes tindran un paper rellevant a la peça. La secció greu de vent metall, amb els trombons com a protagonistes, seran els encarregats d'accentuar el ritme de marxa de l'acompanyament. Les marxes acostumen a potenciar el caràcter rítmic per marcar el pas d'aquells que la segueixen i John Williams va idear un patró rítmic molt singular per marcar el pas de la seva marxa. Aquest és el patró rítmic que anirà repetint-se durant força estona al llarg de la peça. Gairebé és tan identificatiu com la pròpia melodia i és un recurs força habitual en altres composicions de John Williams. Té una pulsació, unes pulsacions fortes i afegeix petites subdivisions que la separen. Sobre aquest patró constant, que interpreten trombons, violoncels i contrabaixos amb un reforç de les timbales, és on anirà desplegant-se la melodia trompetística que hem sentit abans. I a mesura que la peça evoluciona, la instrumentació anirà fent-se cada vegada més i més densa i tota l'orquestra al complet acabarà interpretant la melodia amb gran exuberància. Serà interessant fixar-nos com va creixent justament a partir d'aquests elements que acabem de sentir. Endinsem-nos ara en aquesta música aventurera i trepidant. D'aquesta marxa n'hi ha moltes versions. Algunes inclouen altre material temàtic de la pel·lícula, seran fet diverses versions per cadascuna de les pel·lícules, però nosaltres escoltarem la que es basa exclusivament en els dos temes d'Indiana Jones que John Williams va inventar-se ja fa més de 40 anys. Escoltem-ho. Comença justament amb el patró rítmic, el registre greu, i fixeu-vos que l'anirà mantenint. Apareixen les quatre trompetes a l'uníson exposant la melodia. És un so poderós i enèrgic que sobresurt per sobre de l'acompanyament. El dia quan arriba al final el reafirma i aquí tenim la segona exposició i atenció perquè ara a la part superior del registre s'hi suma el vent fusta acompanyant amb el patró rítmic de la marxa. I arriba un canvi de melodia. Aquí se'ns exposa l'altre tema que va compondre John Williams. La instrumentació té un caràcter molt diferent. Són les cordes les que sobresurten i tot plegat té un so més vellutat. Abans, tenim la segona exposició d'aquesta nova melodia, ara amb molta més densitat orquestral, i apareix també la caixa, la percussió, el caràcter de marxa s'accentua, els metalls es pateguen, i fixeu-vos en aquests focs artificials orquestrals. vent fusta a tota velocitat, el registre més agut de l'orquestra, i amb això preparem una altra exposició de la melodia principal, ara amb tutti orquestral. Aquí tenim absolutament tota l'orquestra al complet. El vent metall interpreta la melodia i la resta d'orquestra acompanya, ara amb un patró rítmic que s'ha anat fent cada vegada més complex. Deixeu-vos amb aquesta repetició del final i atenció perquè canviem de tonalitat. Aquí sentim com els trombons fan com una segona melodia, una espècie d'eco o com una resposta de la melodia principal. I tot plegat està en una tessitura força més aguda que la d'abans, per tant les trompetes encara sonen més potents. Tenim l'última exposició on destaca sobretot el doblatge de la melodia principal amb el glockenspiel, aquella espècie de xilòfon de metall que sona tan agut com si fossin espurnes. I arribem al final, on encara tindrem temps d'escoltar una coda ben cinematogràfica, les quatre trompes fent una dissonància entre tota l'artilleria de metalls, i amb això acabarem la peça.
Una abraçada molt forta, mestre. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Arnau Tordera fent un mestratge novament sobre aquesta cançó i sobre el mestratge també de John Williams, que totes les peces musicals que fa encadena èxit darrere èxit, i més que èxit el que fa és crear-nos un univers mental que quan sentim, quan posem les cançons, quan sentim l'Arnau Tordera analitzar-les, dius, hosti, si aquesta és la d'aquesta pel·lícula, és d'aquesta pel·lícula, d'aquesta altra. I això només ho fan els genis. Amb l'Arnau Tordera, aquesta banda sonora de John Williams és d'aquelles que et situa a l'instant. John Williams té aquestes coses, i amb Steven Spielberg, que quan, quan posen una banda sonora el primer que fas és dir, és d'aquesta pel·lícula o és d'aquesta o d'aquesta altra. I tu quan sents aquesta peça t'imagines tot el pack, no? El desert, les runes inhòspites, les relíquies encantades, però també l'arrogant, però defensor del bé, de camisa oberta, barret ben encaixat i fuet sempre a punt. 15 anys després, Harrison Ford s'ha tornat a vestir per cinquena i última vegada Indiana Jones amb la nova entrega El dial del destí. I per parlar de la nova pel·lícula, però tenim, per també de tota la saga, tot sense spoilers, Toni Vall, bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia. També en parlarem... L'has vist, Toni?
Sí.
La cinquena, eh? També en parlarem amb el doctor en arqueologia, Quim Garcia. Bon dia, Quim.
Bon dia.
No l'has vist, aquesta?
No, no l'he vist. No.
I d'aquí... Pere Mas. Bon dia.
Bon dia.
Tu l'has vist? No, tampoc.
No. Però hem fet la marató aquesta que hem fet.
I el cofundador i director editorial de Filmin, Jaume Ripoll. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
L'has vist, Jaume?
Jo l'ho juro a Cans, sí.
La vas veure a Cans. Perfecte. Un segon.
Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare?
Començo, Toni. Què t'ha semblat?
Molt bé. No anava amb cap expectativa ni alta ni baixa, que és com s'ha d'anar, perquè és que jo ja a aquestes altures no intento llegir el mínim possible, saber el mínim possible de tot. O sigui, el mínim és el que necessito per la feina, no? Diguéssim, per si alguna cosa doncs, és important. Expectatives zero, ni altes ni baixes. Bé. Molt emparentada amb les tres primeres. Sabem que la quarta és una cosa així una mica especial, no? Una mica
rara,
que li va sortir una mica... jo no li tinc especial mania, però... moltes referències a la saga. Sabem que el director no és l'Spielberg, però que l'essència del personatge hi és, i el Harrison Ford és Indiana Jones, i és el carisma total en el seu personatge.
Jaume Ripoll, què et va semblar?
Em va emocionar, m'ho vaig passar molt bé. La vaig gaudir, va ser divertida i emocionant, no faré spoilers, no diré res més, i és cert que és molt millor que la quarta.
Molt millor que la quarta. El director no és Steven Spielberg, que és James Mangold. Què tal, Toni?
Bé. Complès, és que James Mangold és un bon director, eh? O sigui, no, l'elecció no és a la babalà, diguéssim, no? Va sortir l'any 2020, es va saber que Spielberg renunciava a fer la pel·lícula, a dirigir-la, perquè volia que hi hagués una nova mirada sobre el personatge més... diguéssim, més jove, per dir-ho així. Tot i que James Mangold no és cap nen. Però clar, Spielberg i George Lucas han desenvolupat molt la pel·lícula.
La pel·lícula, Jaume, té un punt de nostàlgia?
És tot nostàlgia. Jo crec que qui ahir vist, recordareu la Guerra de les Galàxies, la primera de la nova trilogia, té aquella cosa com a de referents constants a la Guerra de les Galàxies primera. Aquest Indiana Jones també té això. Té el teu comiat, però té bon sentit de l'humor... I ara que estàs a recuperar les quatre pel·lícules, també recordo algun moment de la tercera.
Mm-hmm. Antonio Banderas també surt a la pel·lícula. Té un paper molt destacat o no?
No. Diríem que està en la part de la pel·lícula per mi menys inspirada. A la part central és un explorador marí al qual recorren per una missió relacionada doncs, amb el dial del destí, que és l'objecte capdalt de la pel·lícula. Francament, no és el millor de la pel·lícula, jo diria, ni molt menys.
D'acord, Jaume?
És un desastre absolut. Estan molt sovint dient-ho així. És aquests minuts de pel·lícula, si es traguessin, encara seria molt millor.
No m'atrevia a ser tan radical.
També s'ha dit que Harrison Ford està massa gran pel paper. No. Compleix per tu, Jaume?
No, jo crec que Harrison Ford fa el to. I a mi recordo a vegades quan el Clint Eastwood feia que en el punt de mira, no, posava a córrer, i diu, bueno, pot ser poc versemblant, però tot i així ho gaudeixes i n'és conscient de la pel·lícula de l'edat que té el personatge.
Sí, sí, la pel·lícula està feta per treure-li partit en el personatge prescindint de l'edat que tingui. Òbviament, es juga el factor de que és un senyor d'edat avançada. La pel·lícula passa als anys 60, en una part, la primera part passa abans, però bé, tot això tampoc ho explicarem perquè no desvetllar gaires coses, però evidentment és un senyor, Harrison Ford té 80 anys, per tant es nota que és un senyor entrat, diguéssim, però que la pel·lícula és hàbil, repeteixo, per jugar a la carta de com els anys han passat, per dir-ho d'alguna manera, no? I com el personatge ha evolucionat, les motxilles que porta, els desenganys que porta, els personatges que ha deixat enrere. Hi ha alguna menció, diguéssim, a pares, fills, a les parelles, sobretot a una de les parelles, etc. Per tant, bé, molt bé.
El Jaume Ripoll ens ha de deixar, per tant, li vull fer una última pregunta amb el Jaume. Si tu creus que Indiana Jones és l'arquetip ideal de pel·lícula d'aventures i si per tu, sigui l'entrega que sigui, Indiana Jones estaria entre les millors pel·lícules d'aventures de la història.
Seria entre les millors, segur. Crec que la segona és perfecta, la primera gairebé perfecta, i la tercera té moments de perfecció. I jo gaudeixo, a mi que m'agrada el Jack Tourneur, el Robin Hood, els Tres Mosqueteros, Indiana Jones és una meravella. I tant de bo es creïn nous icones d'aventures com era com el Indiana Jones. Jo no penso en Indiana Jones sense Harrison Ford, o sigui que espero que no es faci un Indiana Jones amb un altre indi que no sigui ell, i que siguem, que el cine sigui capaç de crear icones com aquest.
La primera va ser, ajudeu-me, hem buscat a la recerca de l'Arca Perduda. La segona va ser Indiana Jones
i el Temple Maleït.
El tercer va ser
L'última Creuada.
El quart, la Calavera de Vidre. I la cinquena, aquesta. Poseu-me en ordre, vosaltres dos que l'heu vistes, de millor a pitjor, les cinc pel·lícules d'Indiana Jones. De millor a pitjor,
3, 2, 1, 5, 4.
3, 2, 1, 5, 4. Jaume Ripoll?
2, 1, 3, 5, 4.
2, 1, 3, 5, 4. Jo, com que el 4 no t'ho puc... contra el 5 encara no t'ho puc dir, estic totalment d'acord amb en Jaume Ripoll, 2, 1, 3. Totalment d'acord. I a l'1 i el 3 podríem haver empatat. Però la 2, jo crec que la 2 és extraordinària, Jaume, extraordinària.
A la 2 funciona tot. El moment musical que comença amb aquell Anything Goes, sí, del principi de l'Aquest Cap Show, és perfecte. És una pel·lícula que té el sentit de l'humor, la química entre els personatges, sí, les sorpreses que té, té seqüències icòniques per avorrir. No, és gent amb un estat pur de creativitat. L'Spielberg, el Williams, el Harrison Ford, tot és meravellós.
Jaume Ripoll, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé. Anem a repassar les quatre pel·lícules que hi havia fins ara i us demanaré...
Abans de que ens oblidem, vull destacar una cosa d'aquesta, de la cinquena part, i és el paper d'ella, la Phoebe Waller-Bridge, que és aquesta actriu fantàstica, que és la noia de la pel·lícula.
Ah, d'aquesta cinquena, eh?
D'aquesta cinquena, que és la protagonista... de Fleabag, la pel·lícula, la sèrie aquesta tan famosa que ha guanyat els Emmys, els Globus d'Or i tal, és absolutament genial. I és un dels valors més grans de la pel·lícula i, fins i tot, corre la brama, el rumor, gens contrastat i gens que podem posar-hi de peus, que en el cas que hi hagués una continuïtat de la saga sense Harrison Ford, seria una opció que fos ella l'hereva, diguéssim, del fuet i del barret
Va,
però és que és absolutament fantàstic.
Va, si us anem a repassar les quatre pel·lícules que hi havia fins ara, us demanaré a tots tres que us mulleu. La primera va ser Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda.
No, m'has de treure d'aquí, tornaran de seguida.
El Toni,
fantàstica,
fantàstica. L'arqueòleg.
Clar, l'arqueòleg és del punt de vista subjectiu i com a espectador de cinema fantàstic, per mi de les millors. Entre la 1 i la 3 serien les millors.
Pere Mas?
Per mi també fantàstica, però per mi és la segona, aquesta.
Aquesta és la segona?
Sí, perquè per mi la primera és la 3.
Va, mi també.
És un tema de discussió. Home, mira, estem d'acord amb el ball.
Sí, jo no, per mi la millor és aquesta.
Serp amb sorpresa.
Què és la sorpresa?
Per què dic que és la millor? Perquè jo crec que des del començament, amb l'Anything Goes, que canta l'aquest que quan comença l'obra, és que no pares, no para, no para. No, la pel·lícula és que no para.
La tercera tampoc, eh?
No, ja.
La tercera amb l'inici, amb el River Phoenix.
Sí, un moment, que anem a la segona. A tu, la segona, què, Toni?
Bona, bona. Genial, però és una pel·lícula que barreja aventures i terror.
Terror, si és veritat, fa por, ja.
Perquè és una pel·lícula...
Fosca. El Temple Maleït?
A mi és la que menys m'ha agradat de tota la saga.
El que menys ha agradat,
sí.
I el Pere Mas?
No, és la penúltima, perquè la que menys m'ha agradat a mi és la quarta. Aquesta, com deies, és molt fosca. És una pel·lícula que sembla que quan la van fer alguna cosa rara els hi passés pel cap. Sí que té coses genials. L'arrencada aquesta que dius,
sí,
el moment de l'antídot i del diamant que van fotent
correcte,
les patades, és brillant, aquest
brillant,
moment.
És brillant.
Però, per exemple, a mi la Kate Cacho, aquesta, m'hi sobra totalment. A mi, de que avancen la pel·lícula, com acompanyant de Indiana Jones, em posen...
Aquestes... És la dona.
Bueno, sí, és la dona, la seva dona, però em sobra.
La tercera entrega és aquesta.
No, què fas? Atura't.
La millor de
l'Opera
i el Toni, que és la del Sean Connery i del River Phoenix.
Afecta molt, que és la primera que vaig veure al cinema. A la sala de cinema, que amb una edat molt, molt important, diguéssim, i que em va enlluernar. I és una pel·lícula que he vist, no sé si 15 o 20 vegades, la puc haver vist perfectament.
Quim García.
No, per mi és una de les millors, juntament amb la primera. La primera és la més impactant, justament perquè és la primera. I dintre del cicle de pel·lícules d'aventures d'aquesta mena, és totalment novedosa. I la tercera, jo la veig, ja et dic, des d'un punt de vista molt subjectiu i res d'especialista en cinema.
Però,
jo la veig com una de les millors pel·lícules de la saga. Sí.
I a part, tres coses, el Sean Connery, el personatge del Sean Connery, sí, és magistral.
La tercera per mi és la millor, perquè té acció com totes, perquè explota molt bé la relació pare-fill, que sempre és una trama, un motor potent al cinema, perquè posar-hi el Sean Connery és increïble, perquè entre ells es produeixen situacions delicioses, perquè... El que busquen, el calze de Crist, jo crec que és la recerca de tot el que busques, és el més simbològic,
és el més bèstia.
Totalment. I que el desenllaç és molt bo, a diferència del quart, a la quarta, que és un desenllaç absurd, que podia ser Mars Attack o qualsevol altra cosa, doncs és un
desenllaç... La quarta és aquesta.
Sensacional.
Segons la llegenda, van robar una calavera de cristall d'un lloc mític.
Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall. Aquí hi ha unanimitat, pràcticament, que és la pitjor de totes.
Sí. Per mi sí. També t'he de dir que és la que menys he vist. He vist una vegada i algun tros després. Jo no li tinc una mania, diguéssim, acèrrima, però de realment tota aquesta història dels extraterrestres que apareixen i tal, se'ls invana una mica de les mans.
El millor dolent de la saga, quin és per vosaltres?
Per mi, el millor dolent és l'agent de les Gestapo d'En Busca de l'Arca Perduda, aquell senyor del barret
el negre,
tan sinistre,
la gent tot,
aquell de la gabardina, el barret. Recordo que em va fer una por terrorífica. Sí. A més, clar, jo, quan la vaig veure, els que eren els nazis, tampoc sabia ben bé de què anava, no?
I el tinc apuntat, aquest, efectivament, estic d'acord, com el nazi cabró de la gabardina negra, la mà cremada, al començament, us recordeu?
Sí, que és cremada. I que a més,
protagonitza un dels girs graciosos de la pel·lícula, que és, hi ha un moment que va torturar la noia i treu una mena d'instrument de tortura, que en realitat és el penjador de la gabardina. No sé si ho teniu present, però és un més, fa la cara de nazi cabró,
sí,
de tota la vida.
Sí. Si te'n recordes d'algun?
No, jo coincideixo amb aquest personatge, però jo hi afegiria la coronela soviètica de la quarta pel·lícula. Que també té un paper, jo diria, entre tots els dolents de tota la saga.
És la Kate Blanchett, per cert.
Que és la Kate Blanchett.
Sí, és veritat. L'escena més divertida o més absurda?
Per mi, el rescat d'Indiana Jones del seu pare a la tercera part, quan està tancat al castell nazi...
i el va a buscar i comencen a tirar-se els plats pel cap i que per què has vingut i què fas i on ets i el diari on l'has posat l'hauria d'haver enviat als germans Marx en lloc de tu. Sí. Genial.
I aquí te'n vas anar al llit. Sí. I el moment aquell de la llar de foc que gira. Sí. Però jo no destaco aquest, destaco el Eligió Bien. Bueno, primer comença amb l'Eligió Mal, que és molt graciós. Tota aquella seqüència és molt graciosa.
Estem
parlant del desenllaç, del calze de Crist i de més. I a més perquè és una broma que no sé per què molts meus amics la repetim sempre, la del Eligió Mal i Eligió Acertadamente. Però a més li diu Eligió Mal quan veus un senyor mort allà a terra, que és evident que Eligió Mal. Però la trobo molt xula, aquella
seqüència. I et deixen que et digui una cosa? Per mi hi ha una escena que per mi que és l'icònica de la primera, d'aquell que hi ha, d'aquell que està que va amb el amb els ganivets així fent no sé quantos i entre la pistola.
Sí,
i fot
exacte,
aquesta
sí,
escena
sí.
Ha estat acusada repetidament de racista.
I es repeteix una altra que està. Hi ha un moment...
Racista sí. Perquè mata un moro, diguéssim.
Home, però mata un moro perquè l'altre va matar també.
No, doncs busca a Google...
Vols dir el moro de les dagues, que li fa un ball de dagues...
I l'home es pensa...
Això torna a passar a la tercera o la quarta, no me'n recordo. A la tercera...
Diuen que està improvisada aquesta escena.
Pues em sembla una improvisació fantàstica.
Harrison Ford la va improvisar perquè estava tan cansat durant el rodatge que va dir, mira, ara no em fotré aquí amb el fabet... I res, i pum. Ja està.
Deixa'm amb un tema que ara és el que vull parlar, bàsicament, d'aquestes pel·lícules.
I ara, doctor Jones, què fa en un lloc tan sinistre com aquest? Per què no baixes i t'ho explicaré? Gràcies, amic meu.
El Quim García és doctor en arqueologia i, tot i que es va jubilar com a arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Mataró fa uns mesos, continua donant classes a la universitat. Té alguna cosa a veure que Indiana Jones que dediqués a l'arqueologia?
Gens.
Hi ha molta gent que es dedica a l'arqueologia per l'Indiana Jones? T'ho ha hagut d'ho dir o no?
Jo, si no recordo malament, la primera pel·lícula de l'Indiana és del 81.
Sí.
Jo el 81 feia primer de carrera.
Per tant, ja ho tenies això...
I per tant ja tenia molt clar què era el que volia fer. I el que sí que recordo és que els últims anys de carrera, que llavors duraven 5 anys, eren llicenciatures i no graus com ara, les matrícules es van disparar. Hi va haver un boom de nois i noies que a partir de veure les pel·lícules de l'Indiana, com a mínim la primera, jo diria que va tenir un reflex molt clar amb les matriculacions. Una altra cosa és que després...
Quan t'ho deien o t'ho deien?
Quan veiessin la realitat de lo que és l'arqueologia... Seguissin fent arqueologia o no.
Però tu coneixes algú que t'ho digués a tu? Que, escolta,
sí.
És un bon arqueòleg, Indiana Jones?
Jo diria que és l'antiarqueòleg. L'antiarqueòleg. Sí.
Totes les pel·lícules per terra ara.
No, a veure, des del punt de vista del que és l'arqueologia, el que s'entén per arqueologia avui en dia, evidentment és qualsevol cosa menys un arqueòleg, l'Indiana Jones. El que passa que també ens hem de remetre a l'època en què se suposa que passa la pel·lícula, que és als anys 30.
Correcte.
On l'arqueologia era una altra història que no té res que veure amb ara. I potser el paper de l'Indiana Jones sí que reflexa una mica el paper d'aquests professors universitaris que anaven més a per la peça i a trobar aquestes cultures exòtiques que sortien a les fonts clàssiques que no pas el que és l'arqueologia real del dia a dia.
També acostumeu a combinar la docència amb la pràctica sobre el terreny o no?
Sí. Sempre vull dir, l'arqueologia, si no té treball de camp, no és arqueologia.
Tot això que diuen les pel·lícules, no hi ha res que existeixi, no? Tot aquest això que la recerca que estan buscant?
A veure, l'Arca de l'Aliança surt a la Bíblia, el Grial surt a les fonts medievals, però no hi ha cap element, cap indici que ens digui que realment aquests elements van existir.
Diuen que d'aquesta cinquena part, aquesta cinquena part comença amb els nazis enduent-se un botí, el famós botí dels nazis de l'expoli, no? De totes les antiguitats, amb el tren que se'n va d'Alemanya, i diuen que aquest tren està en algun lloc perdut. Diuen que no se sap si a Polònia, no sé, hi ha teories al respecte d'això, no?
Sí, hi ha una pel·lícula que és la de Monumental Man. Sembla que també tracta aquest tema.
El George Clooney.
Sí, exacte.
Li pregunto, hi ha una pel·lícula d'arqueologia que realment valgui la pena? Pel·lícula, estem parlant de ficció, que digui, mira, aquesta pel·lícula...
A veure, pel·lícules històriques... que es basin en l'arqueologia, n'hi ha unes quantes que estan bé. Pel·lícula d'arqueòlegs en si mateix, que mostrin el que és la feina d'arqueòlegs, jo diria que no, entre altres coses, perquè l'arqueologia és una disciplina bastant avorrida.
Ja, per això li dic que, si li dic, recomani'm una sobre arqueologia, quina en recomanaria de pel·lícula?
És que ara no se'n ve cap a la memòria, vull dir, és que no n'hi ha cap.
Cap que diguis, val la pena, que... Val.
Totes són molt fantàstiques, són de segon ordre, de tercer, surten arqueòlegs, així com a protagonistes, però són pel·lícules que per mi han passat sense pena ni glòria.
Per tant, Indiana Jones seria més un aventurer o un caça-tresors que no pas un arqueòleg?
Jo diria que és un arqueòleg del seu temps. I al seu temps l'arqueologia en part era això que mostra les pel·lícules, però evidentment amb una gran dosis d'aventura, que és el que suposo que pretén quan es fa aquesta pel·lícula, és una pel·lícula d'aventures i no un documental sobre arqueologia dels anys 30.
Per tant, un arqueòleg no es troba en tribus hostils o en trampes o en perills?
T'asseguro que no.
I s'ha d'agenollar davant de Déu, no? Per entrar als llocs.
No, us asseguro que tot.
I aconseguir això de tresors, peces úniques i tot això? Tampoc.
És que l'arqueologia no es basa en anar a buscar peces. L'arqueologia el que pretén és, a partir de la cultura material que han deixat civilitzacions antigues, intentar refer la història. Fins ara l'arqueologia ha estat una arqueologia dedicada a refer la història dels reis, dels nobles, dels grans personatges que són els que realment escriuen la història. Cada vegada més ara l'arqueologia tira cap al camp de veure com vivia la gent normal i corrent, els pagesos, els ramaders, etc, etc, que és més complicat perquè t'han deixat menys elements per poder interpretar tot això. Però l'arqueologia el que pretén en principi és refer història.
Refer història.
Refer història. Si a més tens la sort de que et trobes una peça excepcional, doncs escolta, llavors és una història agraïda perquè tu passes de puta mare, no? Però vull dir, el fet inusual és trobar una peça d'aquestes.
Ja, ara tinc entès que si està treballant en una excavació Burriac, que en Cabrera ja s'entona, clar, es pot arribar a un lloc, treure la peça amb les mans i marxar així com així sense recollir dades ni res?
No. És a dir, ara l'arqueologia es basa en projectes científics, que no només hi treballen arqueòlegs, sinó que hi treballen altres disciplines, com són la geologia, la química, la física, la topografia, i entre tots el que intentem és obtenir quantes més dades millors. Per tant, tingueu present que un jaciment arqueològic, una vegada està excavat, l'hem destruït. És a dir, no podrà venir ningú darrere a refer allò que nosaltres hem excavat, perquè ja ho hem extret tot. Si ho hem fet malament, ho hem fet traient poca informació, aquesta informació que no hem tret, es perd. Evidentment, d'aquí 50 o 60 anys, ens criticaran a nosaltres perquè les tecnologies que ara tenim no seran les mateixes ni tindran les oportunitats de treure'n tanta informació com és la que requereix per refer aquesta història, no?
I és gaire lenta una excavació? És a dir, hi ha la burocràcia tan típica de tots elements com costumes voler fer una cosa, hi ha una burocràcia darrere que no es pot aguantar. Això també passa amb l'arqueologia?
Bueno, l'arqueologia és una tècnica auxiliar de la història, com us comentava, és una ciència social, per tant és interpretativa, i últimament últimament ja fa des de que menys aquí a Catalunya, des de que hi ha la Generalitat, ja s'ha encarregat de que l'arqueologia estigui perfectament equilibrada en el punt de vista de que tot allò que es faci sigui legal.
Per benefici col·lectiu, no per benefici propi.
És a dir, tota la informació i el coneixement que nosaltres en traiem, si a la llarga no el revertim i no el socialitzem, no serveix per res. És a dir, el patrimoni, si no es dona a conèixer, serveix de ben poc. Llavors, ara que tu comentaves, estem excavant a Cabrera, portem poc temps, només des del 2018, l'arqueologia és lenta. A més, és una excavació que fem amb l'Universitat de Barcelona i són estudiants, això que també comentaves abans, de que si hi ha una part pràctica, doncs això és una assignatura pràctica del grau d'arqueologia de l'Universitat de Barcelona. Clar, a part de que ja per si mateix l'arqueologia és lenta, si a més has d'anar fent docència, encara es torna més lenta, perquè has de parar, has d'ensenyar, has de fer... anar uns aparells que els estudiants han d'aprendre com es fa anar, i tot això fa que es va lenta. De totes maneres, l'arqueologia no és una aplicació amb la que tu puguis dir a dos, tres, a curt termini, ho enllestim. Normalment, Borriac l'hem començat nosaltres, però segurament ho acabaran la quarta, cinquena o sisena generació que vindrà darrere nostra.
Ostres!
Tu tingues present, per exemple, que 15 dies d'excavació, de treball de camp, requereix pràcticament 2 anys de laboratori després.
Buah!
És a dir, el que es veu en arqueologia, que és més espectacular, que és el anar a trobar la peça, anar a registrar el jaciment arqueològic, després requereix tot un procés de laboratori, d'estudi, que la Generalitat, en el cas de Catalunya, quantifica en 2 anys, que és quan s'ha d'entregar la memòria d'excavació.
Carai, llavors vol dir que Indiana Jones ens ha aixecat la camisa meravellosament bé, perquè era una època, va passar en una època, i si va passar bé, i si no també, que està la mar de bé, si m'ho dic. Per cert, hi haurà nova part, tu creus o no?
No se sap.
No se sap, eh?
No se sap.
Home, el fet que hi hagi Steven Spielberg, i a mi això em fa...
Bé, home, clar,
estic... I no hi hagi Harrison Ford, evidentment.
No, a veure, res està, diguéssim, signat de dir no en faré més, no sé què, però tot sembla indicar que és el final de Harrison Ford com a Indiana Jones. Mm. Perquè si anem comptant quants anys passen entre entrega i entrega, a veure, Harrison Ford és de l'any 42, té 81 anys.
No, però la franquícia qui és? Perquè al final és un tema de pasta.
La franquícia que... és de Spielberg, segur, és Lucas.
Segur. O sigui que si ells no volen, no es fa. No és que surti un senyor i digui...
Mai pots dir no en aquest moment de que doncs, les sagues es treuen de la màniga.
Ja, perquè les galàxies...
Sí.
Algú va dir això,
els Marvel i tot això.
Per cert, que si James Mango, el director d'aquesta entrega, ja és el director d'una de les properes de Star Wars.
Carai, tot vam lligat. Toni Vall, moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere Mas,
aquí estem.
I Quim García, doctor en arqueologia, moltes gràcies. Indiana Jones i
el dial del destí.
I el dial del destí, a les seves pantalles.
Això és...
Reconcentrat.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a conforama.es.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
El tema protagonista d'aquesta setmana és Lady in Red, una balada dels 80 que va triomfar arreu del món. Coneixeu la història d'aquesta cançó de Chris de Burgh? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més 1.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el de versió RAC 1. Toni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Montó.
Soc
el
Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero. Quan vaig arribar al París ja em dibuixo amb el Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Tu diràs d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou 1.
Moltes gràcies!
clapés.
Versió RAC1.
Reconcentrat.
Sí, ara sí.
Estem rient perquè ha aparegut Marc Serra amb un metro. Una cinta mètrica.
Sí, sí. És grossa per fer
enorme.
És una cinta mètrica per, bueno, per fer, diguéssim, per reformar tot aquest estudi.
És que es veu que n'hi havia una d'aquestes més com de, no sé com dir-ho, com de paper, de plàstic,
sí, de tota la vida.
De les de cosir sí, tota la vida, però no n'hi havia, perquè el que parlarem ara és de la llargada del penis.
Ai, per favor.
I si té alguna relació amb la llargada del nas. Aquesta és una teoria que ara desenvoluparem.
Marcelí, tu tens la teoria. Digue-la, la frase.
Qui té un bon nas té un bon compàs.
Llavors, la cosa és...
Ja te l'ha fotut.
Tu t'has medit el nas? Ara és el moment. Si no, hi haurà altre moment per fer-ho.
A tot això, perdona, Vicente si deportes acaben de penjar la pregunta. Quants mesos estarà sense la
claro. Sinança?
Bundo gran.
Home.
Claro.
Ja la podeu contestar al tuit del programa. Si m'he medit el nas.
Sí.
No me l'he
doncs
ara no
la...
digo mai aquesta
doncs curiositat. Doncs ara ho farem en un moment,
però,
perquè és important.
Però a veure,
important.
Un moment, el nas es mesura des de...
Es mesura des de l'interior, o sigui, des d'aquí l'ull, des del costat
del ull,
fins a sota la fossa nasal.
Fins a sota
pel costat, pel costat, no per dalt, per costat.
A veure, porta.
O sigui, és de longitud, diria.
Sí, exacte.
Longitud del nas.
I llavors aquí hi haurà una fórmula matemàtica...
Sí, hi ha una fórmula.
Ah, veus? Ho hi pensava. No.
Si et faig mal, vull dir, no t'obri un ull,
Cuidado,
Alerta. No, que ho feu mal.
4 i mig clavat,
Ai, cap... No, per favor.
Ah, sí?
Més? No. Ah, sí, Marc, sí. Més? No ho estàs fent bé?
5. Hòstia, doncs són bones notícies,
Oh!
Mira, semblava que eren 4 i mig, però no són 5. Oh.
Però, Marc, tu has dit que és fins aquí baix?
Sí, fins a sota.
No li estàs mesurant bé? És més baix?
No, és més avall.
Des de dins d'un ull fins aquí sota són 5.
Entre els dos forats són
5 i mig. 5 i mig, ja et diria 6.
Ara què?
T'he fet un primer pla del nas.
Sí, no cal que publiquis.
L'única cosa que podem fer
és
felicitar-te, perquè...
Però, una pregunta... Amb repòs o...?
Amb repòs.
Què vol dir que tingui un nas de 6 centímetres del Toni?
Oh. La teoria és... Els homes amb un nas que els medeix 4 centímetres i mig... Tindrien un penis en repòs d'uns 10 centímetres.
És un elefantito.
Els que tenen nas de més, és a dir, a partir de 5 i mig, el penis en repòs els mesuraria 13 centímetres.
Em torno boja!
Això no m'ho estic inventant jo. Això ve de dos estudis que ara hem de comentar.
Ara podríem dir que he quedat bé,
sí.
O no ho sé, però...
Home, però a veure, tu tens nas,
Puc.
Sí, tens un bon nas.
Però...
Tens un bon nas.
Puc ser... O sigui,
pensa el que diràs, pensa-t'ho bé.
Amb la... Amb... O sigui...
Què vols dir? Però pensa tu, perquè no costa
res. Sí, abans de dir res...
Fa una hora que
no, anava a dir que...
Amb la per segons la teva experiència...
No, segons la meva... Amb la mà al cor...
No
estic aquests... No estic aquests...
No estic en aquests paràmetres?
No estic en aquests paràmetres. Crec que alguna cosa falla de la
d'aquest estudi
que m'acabes d'aplicar.
Bueno, ara ho comentarem, Mediu-vos el nas a casa? És una cosa que si no ho feu ara, tampoc crec que trobareu una altra oportunitat per fer-ho. Si podeu, insisteixo, és el mediu, perquè un estudi afirma que hi ha relació directa entre la llargada del nas i del penis.
Tota la vida.
Un estudi científic sud-coreà que a la vegada intentava corroborar un altre estudi japonès, els dos han arribat a la mateixa conclusió. Us heu de medir el nas des del lateral de l'ull, com estàvem fent amb el clapés, fins a la part inferior de la fossa nasal.
El llagrimal?
Sí, exacte, des del llagrimal fins als forats.
Fins aquí al mig.
Exacte.
Això,
però... Sí, sí.
Però, a veure, però a la carn del mig, no al forat.
No, aquí al costat del llagrimal... Aquí on comença la fossa nasal.
Aquí on comença el bigotet.
Exacte.
On comença el bigotet.
No acabarem abans ja medint-nos allà la...
No, perquè la gràcia és veure si hi ha una correlació...
La dita, no. Qui té un bon nas, té un bon compàs.
Aquest seria el tema. És a dir, això és veritat o no és veritat?
I tant.
Resumint, per si no us heu aclarit, a un nas més llarg, penis més llarg. Tu has dit que...
Que la fórmula crec que no...
No li funciona.
Amb repòs crec que no quadra.
Escolta.
És una fórmula que no encaixa.
Bé, parlarem de si hi ha relació entre el nas i el penis i també d'una notícia que avui ha sortit sobre la qualitat del semen amb l'uròleg de guàrdia del programa, uròleg i andròleg, que és el doctor Eduard Ruiz Castanyer. Doctor Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé si vostè s'ha medit el nas.
Bé, jo me l'he medit i sí, i us tinc que dir una miqueta que... que us haig de trencar tot aquest mite, eh?
Vull què m'està dient? Són dos estudis, sud-coreans, sí, i un de japonès.
Però no estan ben fets. A més, falta un número de gent, no hi ha un grup control. Però us diré perquè us sapigueu que ja s'han fet molts estudis antropomòrfics sobre el penis.
Sí.
I justament el que s'ha vist és que la gent del món que té el penis més petit són els subcoreans. Oh. És a dir, que és curiós que ho hagin estudiat ells, perquè a més tenen el nas bastant petit. Vull dir que, lògicament, tenen... És normal que tinguessin aquesta inquietud.
Aquesta preocupació.
Però, sí, però no sabríeu, possiblement, quin és el país del món que tenen el penis més gran.
Oh, no sé.
Que és sorprenent.
No ho sé.
Sorprenent.
Cuenta.
Perquè són els equatorians, els d'Equador.
Oh,
que no... Sí, que no ho hagués dit mai, no? I curiosament, els països africans que tenien tota la fama,
sí,
doncs no surt això. Però aquí hi ha un error molt greu, perquè és que la gent mideix el penis, i a mi m'anen a veure moltes vegades demanant-me que volen el penis més llarg, i jo sempre els pregunto per què, no? I la gent no sap ben bé per què. Perquè llavors, quan responen, ells mateixos es contradiuen. Perquè diuen, clar, és que vull tenir més gran. I els dic, perdoni, és que una cosa és més llarg i l'altra és més gran, per entendre'ns. Si vostè compara un bolígraf amb un carbassó,
sí,
potser el bolígraf pot ser més llarg, però el carbassó és més gran, cert? És cert o no?
Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí,
llavors,
sí.
Quan medim el nas, ja hauríem de començar a saber si volem un nas afiladet o volem un nas gruixut. Per exemple, aquí els negres ens guanyarien clarament, no? També entendríem que potser el del tamany del penis potser està en funció d'altres coses que no són la longitud.
Hi ha alguna altra part del cos que ens podia donar una mesura? Perquè n'hi ha moltes d'aquestes teories.
Pues mira, us tinc que dir que no n'hi ha cap.
Cap.
No s'ha trobat cap factor clarament que relacioni el tamany, ja no parlo la llargada o el gruix, amb cap aspecte excepte els racials. Que això sí que s'ha vist que determinats països, determinades zones de països, tenen un tamany de penis més gran o més petit. I que si caus en aquesta zona, doncs tens més possibilitats. Que tampoc vol dir que tu tinguis, no puguis ser l'excepció que confirmi la regla. O millor neixes a Corea i tens un penis molt gran, no? O ets un senyor del Camerún i tens un penis molt petit. Et diríem que aquí a Catalunya, a Espanya...
Sí.
No estem molt ben col·locats.
Ja mitjana, se sap això?
Sí. Vam fer un estudi multicèntric nacional ja fa 20 anys i va sortir exactament 13,4 centímetres la mitja del penis en longitud dels espanyols. Vull dir, i llavors es va donar, perquè ningú estigués molt acomplexat, un más menos 2, volguem dir que entre 11,4 i 15,4 un senyor pot estar content.
Però, però és en repòs o és en erecció?
És en repòs.
En repòs.
En repòs, però estirat, eh? O sigui, el penis tu te l'agafes, te l'estires...
Però com es fa això? Però te l'estires? Sí, o sigui, per tot el que dona. No. O sigui, estirant per tot el que dona.
Te l'estires i llavors és el que dona quan te l'estires sense fer-te mal. I aquesta longitud...
A la que comença el dolor, s'ha de frenar.
Sí,
jo m'estiro. A la que començo a notar que és dolor,
perquè
freno.
Te'l podries arrencar i llavors ja passaries a una mesura molt curta. Vull dir que has d'anar en compte, eh? Has de fer una... Val més que te'l medeixis tu que no que te'l medeixin.
Per cert, corroborant això que diu el doctor, que la mida del nas no té res a veure amb la mida del penis, el Claudi és la mitjana.
Crec que corroboraves tu
alguna cosa. No, jo no has de dir res. Però
a més, jo crec que el nas, fixeu-vos, a més, que té una particularitat, que té dos orificis.
Sí.
I molta gent també es pregunta per què, no? Perquè estan tan a prop un de l'altre. Per exemple, amb l'orella és molt normal, no? Perquè una orella, l'esquerra sent les coses que hi ha d'un costat i la dreta la que ve de l'altre. Però el nas podria tenir un forat només.
Sí.
Però tenint en compte que la gent avui dia, quan veu un forat, és capaç de tenir qualsevol tipus d'activitat sexual, jo crec que és normal que el nas s'hagi protegit amb dos forats, eh? Vull dir que és una qüestió fisiològica i també de protecció de la humanitat.
No ens esperàvem, no ens esperàvem aquesta observació. No, no, té raó, perquè jo aquesta part d'aquí sota... Bueno, no ho havia pensat mai, això. No,
jo tampoc.
Aquest forat, dividit. Digues, Marta.
No, que el Claudi ens diu... bona tarda, jo tenia un company de feina que tenia un ninot monumental i el nas com un pequinès.
Per tant,
sí,
que...
sí.
Res a veure.
No hi ha res a veure, ja us ho dic jo. Ho lamento pels que teniu el nas gros i el penis petit i viceversa, no? Però realment no hi ha res que pugueu preveure. Tot això és una sorpresa i forma part d'aquelles coses maques de la vida que fins que no coneixes la persona, doncs no saps què et trobaràs. I la veritat és que hi ha sorpreses també tan agradables com desagradables, perquè les expectatives, que és el que sol frustrar la majoria de la gent, és tant que potser quan t'imagines un senyor doncs d'una presència física impressionant, igual resulta que té un penis ben petit. Mm. I el que és més important, que també s'ha dit per aquí, la flaccidesa o l'erecció. Mm. Tenir un penis flàccid gran, home, pues, a part de la vistositat que pot tenir amb un vestuari o passejar per una platja nudista, no té, des d'un punt de vista funcional, no té massa utilitat, només que per miccionar. En canvi, l'erecció, que seria on realment allà es demostra a l'hora de la veritat la capacitat sexual o la fortalesa, tampoc té que veure. Vull dir, penis petits es desenvolupen d'una manera tremenda multiplicant per 2 o per 3 el seu tamany. I altres parteixen d'un penis, doncs diríem, grandet, i després tampoc això es converteix en gran cosa. És a dir, que ni tan sols el tamany, quan un surt de l'aigua, allò diríem sortint de la banyera, no us decepcioni si us mireu al mirall i us ho veieu petit, perquè pot canviar d'una manera impressionant a l'hora de la veritat,
Però estem rebent moltes consultes de...
Sí, no, el tema semblava que no...
D'aquesta qüestió...
Que... Sembla que no interessa, però interessa...
No, i clar, que interessa.
Sí. Bueno, les dones,
no, els homes i les dones també, és clar. Sí. Cadascú fa un ús diferent.
Sí.
Preguntes dels oients?
Jo crec que el penis interessa molt. D'alguna manera... Els homes jo diria que potser és de l'orga pel que estan més preocupats. Està una mica sobrevalorat, també.
Jo li anava a preguntar...
Moment, per què està sobrevalorat, doctor?
Bueno, perquè avui dia hi ha molts substituts. Vull dir, jo crec que hi ha coses que no es poden substituir. Per exemple, la gent hauria de prestar més atenció a la intel·ligència, al cor, que no és substituïble. Però un penis és algo que es pot comprar, fins i tot. Vull dir, i n'hi ha de qualitats meravelloses, de tamanys, textures, colors, formes. Vull dir que, bueno, jo crec que el penis està bé, no? Però vull dir, un senyor es pot defensar sense un penis massa qualificat, no? Vull dir, no trobo que tingui tant de valor, francament,
A part de que digui això, vull dir que està bé que ho digui.
Sí, que a més hi ha òrgans sexuals accessoris, no? Com pot ser la llengua, com pot ser els dits, etc, que poden fer una missió molt més, inclusive molt més important que la que fa el propi penis. Ja parlant de relacions heterosexuals,
sí.
Si entrem aquí en tots els gèneres farem un lliure programa, però diríem, relacions heterosexuals, diríem que el 90% de les dones són clitoridianes i, per tant, necessiten que se'ls toqui un botó. I amb el penis, al moment, aquest botó no es toca. Ah. És a dir, que un bon amant no és precisament un senyor que tingui un penis excessivament abundant. Hi ha moltes altres coses que poden donar un plaer i una satisfacció sexual immensa i que no tenen que veure, però per res, amb el penis, ni amb el tamany, ni amb la forma, ni amb la longitud, ni amb el gruix.
Fa bé de dir-ho, perquè ara sembla que estem en un moment que la masculinitat és això, no? És a dir, és un trabuc ben gros i poca cosa més.
És un petit trauma que portem tots els homes a sobre, perquè tenim una cultura fàl·lica i pobra, no? Quan més genital és la cultura sexual, més pobra és. I tot aquell home que està per sobre del penis, la seva cultura, no vull dir que el penis està col·locat al mig del cos, jo penso, estratègicament, no? Perquè hi ha homes que pensen des del penis cap avall i els que pensen des del penis cap amunt són molt millors, troben moltes més possibilitats i tenen, jo diria que tenen més mercat i més èxit, indubtablement.
Com que estem amb llegendes urbanes, i aquesta també em toca de prop, que sempre es fa, els que són més alts, es fa aquella gràcia amb el dit així en forma de L, com vulguem dir, molt alt i menys.
Sí.
Menys de... Això tampoc funciona, no?
Bueno, però també es diu com més alt, més animal, també es diu moltes coses,
sí.
No? Vull dir, pensa que la gent baixa busca acudits contra la gent alta i la gent alta contra la gent baixa. I al final tots trobem motius pels quals justifiquem la nostra alçada i les nostres mancances. El problema de la vida no és ser perfecte, sinó és estar content amb el que tens i saber-ho aprofitar. Segurament amb el que molts tenen poden arribar molt lluny, però ho han d'utilitzar bé. I entre les primeres coses que s'han d'utilitzar bé és el cervell, que en aquests moments jo crec que és la gran atròfia de la societat, no? És on realment en aquests moments el pensament està en crisi. Està més en crisi el pensament que el penis, que el sexe i que tot.
Doctor, bueno, un plaer i un aplaudiment.
Extraordinari.
Un dia ens ha de venir a visitar i ens ha d'explicar per què es dedica això, doctor.
Ja per l'any.
Encantat, quan vulgueu.
Doncs el plaer serà nostre, segur.
RAC1 Central.